Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Que avui celebrem la festa de l'actual Constitució espanyola, votada i aprovada en referèndum en tal dia com avui, por de l'any 1978, avui el calendari ens indica unes altres efemèrides històriques, com per exemple que fa 200 anys abans de la Constitució, el 1778, el 6 de desembre naixia Louis Joseph Gay-Lussac, un físic químic francès ben conegut per la seva llei de la dilatació dels gasos. I també, un 6 de desembre, però 10 anys abans del naixement de Gay-Lussac, es va començar a editar la British Encyclopedia, és a dir, la universalment famosa enciclopèdia britànica. Però hi ha una efemèride del 6 de desembre que gairebé s'ha oblidat, i és que, enmig dels horrors de la Segona Guerra Mundial, el 6 de desembre, els submarins alemanys atacaven despietadament, tal com ja havien fet durant la Guerra Civil Espanyola, els vaixells de bandera enemiga, i no només els militars, sinó també els civils. El ceràmic era un mercant que el 1942 estava en ruta entre Gran Bretanya i Sud-àfrica, i en ell viatjaven 655 persones entre passatgers i tripulació. Aquest vaixell, el ceràmic, va ser torpedinat pels submarins alemanys i naufragar. De les 655 persones que anaven a bord, només assolí salvar-se'n una.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts al Plusvalua, el programa que cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials a través de Radio Estel, un programa que, com saben, parlem d'economia, d'economia amb valors. I per això avui volem parlar d'economia amb valors i res millor que parlar del tercer sector, de quins són els seus reptes de futur. Ho farem amb Fina Rubio, presidenta de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social, també a la tertúlia amb la Dora Ruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia, amb la Laura Guijar, responsable d'incidència a Sant Joan de Déu Serveis Socials, i amb la doctora Carme Riera, professora de la Universitat de Barcelona i investigadora. Els controls tècnics tenim el Jordi Carretero, a la producció, com sempre, a la Mireia del Pozo. Ja saben, aquest programa és una realitat gràcies a l'obra social de la Caixa. Comencem.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Anem a saludar la nostra convidada, la Fina Rubio, presidenta de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social. Fina, molt bon vespre.
Gràcies, molt bon vespre.
Benvinguda al Plusvàlua. Anem a parlar del tercer sector. En quina situació es troba avui en dia aquest sector que és tan important per a la nostra societat?
Bé, jo crec que es troba molt bé, molt actiu, amb molta bona salut, però també amb molts problemes. És a dir, problemes que venen sobretot per la pròpia situació de la societat. Ahir va ser el Dia de la Pobresa i es va fer una presentació i un parlar de quins són els reptes. Vivim en una societat, en un moment en el que el risc de pobresa és molt elevat, que a més és un risc de pobresa que té cara de dona, i el tercer sector que intervenim atenent a persones, fonamentalment, doncs hi tenim reptes molt grans.
S'arriba des del tercer sector allà on no arriba l'administració?
Sí, crec que bàsicament sí, arribem a molts, i arribem més directament, de manera més a prop, amb molta més proximitat. En general, és veritat que també ho fem en col·laboració amb les administracions. No, a mi m'agrada personalment parlar d'una col·laboració pública i social, no pública o privada. Nosaltres som un sector social molt important, sense ànim de lucre, fonamentalment. Llavors, aquesta col·laboració amb les administracions ens permet arribar directament a les persones. També té problemes, perquè la situació que tenim, alguns dels reptes que tenim tenen a veure amb aquesta relació i com ens afecta la crisi, com ens afecta la situació que vivim, i com ahir també la presidenta d'ECAS, la Sònia Fuertes, també deia que el 155, aquest període que havíem viscut de aquesta situació política també ens havia afectat molt, perquè havia paralitzat molts programes. Això és un repte, també.
Anem a parlar, doncs, d'aquests problemes que té avui en dia el tercer sector a Catalunya. Quins són?
Bé, a mi m'agradaria parlar, ja sé que em demanes pel tercer sector, però a mi m'agradaria parlar molt, sobretot, dels reptes que tenim
com a societat,
com a dones en el sector. És a dir, nosaltres, la Xarxa de Dones Directives i Professionals, recollim, integrem a moltes de les dones que estem en el tercer sector, que estem treballant, i és des d'aquí, diguem-ne, que jo puc parlar millor i més dels reptes, perquè el tercer sector té també els seus representants, la taula, les organitzacions. Des de la nostra mirada de dones del tercer sector, els reptes fonamentals és aconseguir... Tenim reptes amb dues vessants. Nosaltres som dones, som professionals, estem treballant i estem atenent a persones. Moltes de les persones que atenem són dones. Llavors, part dels reptes que tenen a veure amb la situació d'aquestes dones. I la seva situació és una situació de precarietat molt gran, de molt risc de pobresa, especialment les dones monoparentals, les dones que tenen que un origen diferent, és a dir, per al seu origen també tenen més discriminació, i en aquest sentit per nosaltres un dels reptes fonamentals del sector és que puguem tenir una mirada amb l'atenció en aquestes dones que contempli realment les seves necessitats. És a dir, que des de la intervenció del tercer sector, des de les organitzacions del tercer sector, incluïm aquesta mirada de gènere, perquè la situació de les dones tenen causes de discriminació específiques i nosaltres volem i necessitem que les nostres mirades com a professionals, homes i dones, incloguin aquesta perspectiva, que a l'hora de pensar en els problemes que tenen les persones que estan en els nostres programes, en els, que atenem des de les nostres organitzacions, realment sentin, vegin i tinguin resposta a les seves problemàtiques específiques que tenen a veure també amb les discriminacions de gènere i amb el fet de que vivim en una societat patriarcal que discrimina.
Es tracta això també d'una conscienciació que va molt més enllà de la pobresa o del tercer sector, sinó és una conscienciació social.
Sí, és una conscienciació social, és una aportació que des del tercer sector hi podem fer, i una aportació important, perquè és veritat que les causes, les raons per les quals les dones estan discriminades tenen a veure amb raons estructurals. És un sistema que ens afecta a les dones, no només a les que estem en situació més precària, càrrega de més dificultat, sinó que és transversal, afecta a totes les dones. Però des de la nostra posició com a persones, com a professionals, com a dones professionals que estem intervenint en aquest àmbit, doncs crec que hi tenim uns reptes específics, que és que a l'hora d'atendre-les, a l'hora de donar resposta, doncs aquesta perspectiva estigui present i aconseguir que, a més, totes les administracions amb les que treballem entenguin, ja crec que estem en el bon camí, que entenguin que aquesta perspectiva, que aquesta mirada és absolutament imprescindible.
Com des del tercer sector es pot fer aquesta conscienciació social?
Doncs jo crec que també té a veure amb l'altre vessant que et deia que també ens afecta, que és que els propis professionals i les pròpies organitzacions també ho integrin. És a dir, nosaltres ens movem amb els dos terrenys. Des de la nostra posició, com persones que treballem, com dones que treballem en el tercer sector, també hi tenim molts reptes. Per exemple, ara fa molt poc, fa uns mesos, el juliol, vam presentar un informe que doble, un informe de quin era l'estat d'algunes dades de la situació en el tercer sector i també una proposta per avançar. Les dades eren bastant sorprenents perquè ens deien que les dones al tercer sector també tenim sostre de vidre, és a dir, que també tenim dificultats per accedir als càrrecs de direcció. Curiosament, ens vam adonar que les organitzacions més petites eren més sensibles a l'equitat i conforme les organitzacions estaven fent més grans, doncs
costava més.
És una dada, a tenir molt en compte. Altres dades és que també tenim bretxa salarial i que, a més, la bretxa salarial... Dins del tercer sector. I tot i que la bretxa salarial és molt menor de mitjana que, diguem-ne, el teixit econòmic mercantil, perquè nosaltres estem parlant d'una bretxa de mitjana del 3%, que és poc, però també la bretxa té arestes, cares diferents, perquè conforme anem puxant amb la posició de les dones, la bretxa també es fa més gran. És a dir, que tenim més bretxa salarial en els càrrecs mig i alts que no pas amb les estructures més de base. És a dir, això són reptes molt importants per nosaltres, pel sector. Vol dir que el sector també ha de fer aquesta anàlisi, aquesta reflexió de com un sector que defensa, i és així, defensa valors de justícia, de solidaritat, com els valors d'equitat també els ha d'incorporar al seu ADN i ha de fer accions concretes i específiques perquè realment siguin realitat. I el que hem vist i veiem és que, també en el sector també tenim bretxes. Nosaltres, des de DIPES, el que hem proposat és un programa que comencem ara al setembre, és un programa que li diem de gestió del canvi, gestió del canvi per l'equitat, perquè aquest és el repte del sector. És a dir, incorporar amb la seva mirada, amb la seva visió, amb les seves missions, amb les seves metodologies, amb la seva manera de fer, incorporar aquesta perspectiva. Això és el que nosaltres ara estem intentant amb el programa que fem de gestió del canvi per a l'equitat en les organitzacions del tercer sector, i és el que estem posant en marxa.
Però, curiosament, hauria de ser el tercer sector on hi hagués menys diferència, no? Al ser un sector més social, d'entrada semblaria que hauria d'haver-hi més...
És un sector social i, com et deia, jo crec que és evident i innegable que té valors molt sòlids, valors de solidaritat, valors de justícia, valors d'igualtat. Ara bé, amb la mesura, i nosaltres en som molt conscients, que la desigualtat de gènere té a veure amb cultura apressa, amb rols, amb un sistema que és ja tota una estructura, és lògic que també el tercer sector pateixi aquestes mateixes discriminacions i que també li afectin, perquè vivim en una societat que estructuralment genera diferències.
Però és el que dèiem abans, per canviar tot això no es tracta només del tercer sector, es tracta d'un canvi global de consciència de tota la societat.
Sí.
Perquè el tercer sector, en el fons, es deu veure doncs, impregnat, no?, dels conceptes que impregnen la nostra cultura.
Sí, sí, és evident, és un canvi social i nosaltres intentem generar canvi social en tots els àmbits. Des de les organitzacions del tercer sector es treballa per generar canvis socials que millorin la vida de les persones i que millorin les relacions socials, és veritat. Però nosaltres el que volem és que també s'incorporin aquests canvis. Els canvis no només poden ser externs, i aquesta també és l'altra reflexió. Quan diem generem canvis, el primer que hem de fer és mirar-nos a nosaltres mateixes igual que ens mirem o com estan les nostres relacions a casa, i què hem de fer? Mirar-nos cap a dins i veure allò que s'ha de millorar i allò que podem millorar, i posar-hi fil a l'agulla. No vol dir que siguem pitjor, però vol dir que des de tots els àmbits de la societat aquesta reflexió la hem de fer i intentar veure, ja dic, què s'ha de millorar, què podem millorar i com fer-ho.
Com dèiem al principi, la Fina és la presidenta de la xarxa de dones directives i professionals de l'acció social. Des d'aquesta xarxa, com es coordinen i què es fa, a part de les idees, de manera empírica, no?
Bueno, la xarxa, tots som dones que estem treballant en el sector, i llavors el que intentem és que sigui un espai de debat, fem debats, que sigui un espai de generar propostes, que sigui un espai de posar damunt de la taula amb les nostres organitzacions aquests temes. És a dir, el que volem és que, o el que pretenem, és que totes les dones que estem amb la xarxa siguem la veu que d'incidència internament en les nostres organitzacions, també externament, però també internament per generar aquests canvis.
Doncs, Fina, si li sembla, anem a donar pas als contertulians, que també volen dir la seva, sobre què reptes de futur, i també reptes de futur del tercer sector, en relació a l'equitat home-dona. Saludem a Laura Guijarro, ella és responsable d'incidència a Sant Joan de Déu Serveis Socials. Laura, molt bon vespre.
Bon vespre.
I benvinguda al Plusvàlua. També tenim a l'Eduard Arruga, economista i president de la Societat Catalana d'Economia. Eduard, bon vespre.
Bon vespre.
Avui estàs rodejat de dones, eh?
Sí, bueno, això és un plaer i un honor.
Doncs estaràs aquí per defensar també la teva posició, i tenim la doctora Carme Riera, professora de la Universitat de Barcelona i investigadora. Carme, bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Per començar, m'agradaria que parléssim d'això, de com el tercer sector, doncs, ens deia la Fina que també hi ha una manca d'equitat i que hi ha una... Doncs les dones estan, doncs, podem dir que en una posició, no sé si inferior o menys presència, no?, que els homes. Jo crec que la Laura, que també es dedica bastant al tercer sector, té l'experiència també que ens ho pot explicar.
Sí, de fet vaig coincidir amb la Fina fa poc, te'n recordes? Sí, amb les jornades aquestes. Jo crec que té tota la raó. Penso que en el tercer sector hi ha moltes dones treballant, però com molt a la base. Llavors, als llocs dels postos de responsabilitat hi ha menys dones que homes. És veritat també que hi ha una bretxa salarial, me'n recordo que vam estar parlant i que hi havia gent aquell dia amb ella, que hi havia gent que, no?, persones que pensen que, bueno, un treballador social i una treballadora social cobren el mateix, no?, en una entitat. I és veritat que...
Hi ha diferència.
És veritat que cobren el mateix. La diferència ve quan, per exemple, una dona té fills. Llavors, qui s'agafa gairebé sempre la reducció per maternitat i treballa menys, normalment és la dona, no? I això fa, o sigui, el temps que tu mitjana, tens la jornada reduïda, no estàs cotitzant. Llavors, al cap de l'any o dels anys, al final has cobrat menys. I té a veure amb això, no que hi hagi una diferència de sou amb un mateix càrrec dins d'una
entitat. D'entrada, sinó que el que s'hauria de procurar és que els homes també s'agafessin les baixes per maternitat.
Per exemple,
no?
Sí. Crec que un...
I és un canvi de mentalitat social,
sí,
de cultura.
Sí, però s'ha de fer. Vull dir, també potser hauríem de tendir cap a que la baixa per maternitat i per paternitat sigui del mateix temps, no? No que les dones tinguin 4 mesos i els homes 15 dies, crec que és ara.
15.
Sí. Crec que, més enllà d'això, altres reptes que tenim al tercer sector passarien també per professionalitzar l'acció social i definir molt bé els límits entre les funcions del voluntariat i les funcions dels professionals. Jo no vull dir que, hi hagi voluntaris, està bé, però els voluntaris han de fer tasques de voluntariat i no de tasques professionals. Sí que tenim voluntaris que...
Professionals és gent que cobri.
Sí,
professionals.
Exacte. Sí, professionals. Un altre repte seria també evitar la precarització i fixar uns salaris que permetin viure en una ciutat com Barcelona. I després, ja amb la línia del que esmentava també la Fina, penso que els treballadors s'haurien de convertir en agents de transformació social. És a dir, els treballadors, més enllà de la feina que fem, hauríem d'intentar trencar amb la compassió cap a les persones amb les que atenem i crear un discurs basat en els drets. Per tal de transformar socialment.
La Laura ens ha parlat de moltes coses i la Fina està apuntant. Si vol, Fina, fem una cosa, donem pas a la resta i després analitzem tots els temes, perquè
perfecte.
Segurament el millor hi haurà temes que també es repetiran i els podrem doncs, afegir tots junts. Eduard, tu veus aquesta diferència salarial, com ens deia la Laura, com ens explicava la Fina, aquesta bretxa també, aquesta manca d'equitat que en la societat existeix en el tercer sector?
Bé, per mi la retribució horària hauria de ser exactament la mateixa sempre que hi hagi la mateixa productivitat, el mateix rendiment i el mateix tipus de feina. Amb això s'hauria d'aconseguir. Una altra cosa és que potser per conveniències familiars o disponibilitat de temps les dones tinguin tendència a tenir menys hores de treball fora de casa que els homes. Normalment els homes doncs, poden tenir un horari de treball de 40 hores a la setmana, molt sovint les dones prefereixen tenir-ne de 34 o 30, una cosa així.
Però això estem entrant llavors amb aquest canvi de consciència, no?
Exacte. Vull dir, però en tot cas, la retribució horària hauria de ser exactament la mateixa.
Un home i la dona per fer el mateix, al mateix temps, cobri el mateix.
Jo conec moltes empreses amb les quals doncs, la retribució horària no distingeix en absolut per sexe. Una altra cosa és que, com deia també la Fina i la Laura, que els hi costi molt més a les dones arribar més amunt, vull dir, per diverses raons, inclús alguna d'elles mental, o de la consciència en general. El que sí que discrepo de la Laura és
de
que distingeixi entre professionals
i voluntaris.
Jo he tingut el plaer i l'honor de ser durant 4 anys president del Banc dels Aliments, de la Fundació Banc dels Aliments. I allà hi tenim uns 200 voluntaris i unes 10 persones que la Laura ni diria professionals. Jo la terminologia no m'agrada, perquè molts d'aquests 200 voluntaris són també professionals, persones que han estat treballant a llocs de responsabilitat i que després, normalment, un cop han deixat la feina, passen a ser voluntaris, però amb una professionalitat grandiosa per la seva experiència, per la seva dedicació, etc. Preferiria que diguessis voluntaris i no voluntaris, és a dir, o retribuïts, però no dir professionals, perquè trobo una mica, diguem-ne, exagerat no acceptar o no atribuir la paraula professional en el que no cobra.
Sí, bueno, jo em referia
està fent
a això.
Una feina professional.
Farem una cosa, com
és
un meló.
És una qüestió terminològica.
Com estem
no?
davant d'un meló en concret, el sí. guardem i el traurem un cop tothom hagi parlat, perquè tenim el tema del meló de la maternitat-paternitat i el meló de la diferència entre voluntaris i professionals, que ens deia la Laura, sí. o, com l'Eduard ens deia, que els voluntaris també són professionals, sinó professionals que cobren. Ara en parlarem d'aquests dos temes, però abans anem a escoltar a la Carme Riera. No sé si traurà un tercer meló. Ara ens ho explicarà.
Intentaré no traure un tercer meló, perquè crec que amb dos en tenim prou. No, el que està clar és que el tercer sector no deixa de ser un reflex de la resta de sectors, que tots els problemes que hi ha a l'economia en general, als altres sectors, es reflexen en el tercer sector pràcticament de la mateixa forma. Potser en alguns una mica, de forma una mica més esquifida, però en realitat tenim els mateixos problemes i no sé si tenim les mateixes eines per afrontar-los. Això potser la Fina sí que ens ho podrà contestar. Si en el tercer sector, a la gent que no hi estem posats i que no tenim el coneixement necessari, si tenim dins del tercer sector hi ha els mateixos recursos per afrontar aquests problemes, que mira, si els comencem afrontant pel tercer sector i després el tercer sector pot contribuir o ser una imatge pels altres sectors, seria fantàstic el fet de que poguéssim donar aquesta bona imatge de que mira, per aquí han d'anar les coses, hem aplicat aquestes mesures i hem obtingut aquests resultats i això és el camí que marquem per la resta de sectors. Crec que això podria ser interessant.
Doncs si et sembla, Fina, comencem per això últim i després entrarem als dos balons que tenim.
Sí, d'acord. Em sembla molt bé, perquè també lliga amb una de les coses que s'han obert que té a veure amb la corresponsabilitat. Jo crec que sí, que el tercer sector tenim la responsabilitat i el repte d'això que deies, de ser un mirall o de ser una referència de que, igual que volem fer economia diferent, i jo crec que el sector això ho té molt clar, que vol fer un tipus d'economia diferent, una economia social, unes relacions diferents, llavors també en aquest tema, en el de l'equitat de gènere, també hem de tenir aquesta voluntat de ser un mirall, de ser un referent, de que les coses poden ser diferents, és a dir, que podem construir organitzacions amb equitat de gènere. Tenim eines, bé, la primera és de sensibilització, perquè, com tu deies també, el tercer sector no deixa de ser un reflex de la societat, i ens ha costat, i encara costa, doncs que el tercer sector s'autopercebeixi amb la realitat que té, és a dir, que és un sector on hi ha també discriminacions. Perquè a vegades, amb la idea de que som un sector social, de que tenim valors de justícia i de solidaritat, que, insisteixo, els tenim, aquesta idea d'equitat de gènere també s'ha donat per fet. És a dir, bueno, ja som sector social, això ja està fet. I reconèixer que no és així, que el ser sector social no ens lliura de tenir dintre i tenir i reproduir discriminacions de gènere, aquest estat és un primer pas, que és sensibilitzar. I el segon és generar eines, que és el que intentem ara amb aquesta proposta d'acompanyar organitzacions. Hem fet una guia i d'acompanyar organitzacions perquè també sabem que no és fàcil, no es fa així, no és un clic, i volem acompanyar les organitzacions del tercer sector que vulguin a fer processos de canvi, que són processos de canvi cultural, de cultura d'organització, d'estructura d'organització, de repensar missions i visions, i aquest és un repte que tenim. És una eina que ens cal, que nosaltres intentem aportar també, però que encara no, diguem-ne, no és una eina assentada ni que estigui a totes les organitzacions. És un repte.
Entrem en un dels dos melons. Comencem per el meló de les baixes per maternitat-paternitat. El que ens deia l'Eduard, no? L'objectiu és que una dona i un home cobrin el mateix per treballar al mateix lloc i la mateixa hora, però llavors la Laura ens deia, clar, però és que quan hi ha una maternitat, doncs és la dona que se l'agafa, i això significa que quan fem la mitjana, la dona cobra menys, perquè...
Bé, anem a parlar una mica d'això. Si parlem del sector mercantil, diguem-ne, la bretxa també és amb el salari hora. O sigui, la bretxa salarial no és només la mitjana, sinó que tenim una bretxa salarial salari hora, que llavors ja no intervenen les mitjanes, que és molt forta. I això ens passa a tot el teixit econòmic, amb totes les empreses en general.
I per qui no és també perquè l'home acaba tenint més càrrecs directius i cobra més?
No.
O ja directament per la mateixa feina hi ha
cobraments? És directament, o sigui, anem a veure, per llei, la llei, la llei per tothom, diguem-la, prohibeix que es discrimini, és a dir, no es pot pagar diferent a una a persones que estan fent ara. Ara bé, això, el paper ho aguanta tot, i a la realitat això no és així. Què ens passa? I crec que aquí en els sindicats i amb les persones que hem estat treballant ho hem vist molt clarament. Els perfils professionals, és a dir, tal com estan definits, ja introdueixen molts elements de gènere que discriminen i que, llavors, i us poso un exemple que gairebé ja és un tòpic, però en un sector altament feminitzat com el de la neteja industrial, no tenen la mateixa categoria les dones que fan la neteja, que estan treballant tot el dia i que, a més, fan maquinària, que els homes que poden estar fent la neteja de vidres. Clar, això és una categorització, és una classificació molt subjectiva feta des de visions de gènere. Mm-hmm. És a dir, que la pròpia classificació professional ja introdueix discriminacions de gènere molt fortes. I això fan que teòricament siguin categories diferents quan no està realment valorat el per què. Hi ha una iniciativa d'alguns grups en el Congrés, que estan dient anem a revisar tota la classificació professional perquè realment sigui no igual treball, igual lloc de treball, igual salari, sinó que es valori realment el que conté cada lloc de treball i que realment sigui...
Els resultats.
Sí, i que sigui igual el salari per la feina, per el valor de la feina. Mm-hmm. És a dir, perquè aquí tenim un coladero de discriminació molt gran. Amb les hores, també... I perquè després, amb el salari, amb la nòmina, tu veus perfectament que hi ha plussos de nocturnitat, d'infinitat de plussos, que suposen un salari major, no per la via del lloc de treball, sinó pels plussos. I això també està molt estudiat. I hi ha un nivell una diferència molt gran entre els plussos que cobren els homes i el salari de les dones. I això és discriminació. La llei ja diu no és pel mateix salari, igual el salari base és el mateix, però hi ha molts complements i molts components a la nòmina que discriminen i que fan que finalment els homes cobrin més. I això és el que té a veure també amb el salari hora. Ara, en el tercer sector, a més, i jo volia parlar més del tema de la corresponsabilitat, el que tenim és que crec que hauríem de ser un dels sectors capdavanters hem deixat de parlar de conciliació per parlar de corresponsabilitat. Perquè no és veritat, i això em sap greu, però no és veritat que les dones, que la majoria de les dones agafem jornades reduïdes de manera lliure i voluntària. En el mercat laboral no ho és gens, perquè hi ha estadístiques, hi ha estudis molt clars que diuen que les dones agafen jornada reduïda perquè no els hi queda més remei, perquè no troben una altra cosa. No perquè vulguin fer-se càrrec de les feines de casa, sinó perquè no queda més remei, no tenen res més. És a dir, i el mercat laboral, l'oferta que li fa a les dones és precària i reduïda. Per tant, entrem aquí. En el tercer sector, probablement, no tenim aquesta situació tan greu de dir, és possible, i no tenim prou dades, però és possible que les dones que fan jornada reduïda algunes, en un percentatge major que en el teixit normal, sigui perquè volen tenir... per motius personals. Però tampoc és la majoria. La majoria continua sent perquè és l'oferta que hi ha, tot i que podem tenir més. És a dir, que les dones ens trobem en una situació en la que el mercat ens aboca a situacions molt més precàries. Què ens agradaria? Doncs que poguéssim treballar tots 30 hores i que ens distribuïssim la cura de les persones, que al final de tot és el pal, és el moll de l'os. La societat ens hem de fer càrrec per igual de cuidar les persones. Cuidar les persones no pot ser una responsabilitat només de les dones. Mentre no resolem això, mentre les dones ens haguem de fer càrrec, sí o sí, majoritàriament de la cura de la gent, tindrem un problema. Llavors, hauríem de treballar per aquest canvi cultural i per posar les mesures necessàries perquè la cura de les persones, que són fills i filles, però també grans, malalts, malaltes, és a dir, la cura de les persones és molt àmplia, fins que no arribem a una situació en què això sigui realment compartit, doncs les dones estarem en situacions de major precarització. Mm-hmm. Perquè el dia té les hores que té i nosaltres hem d'encabir un paquet de feina que no hi ha manera.
Eduard i Carme, no sé què n'opineu d'aquest canvi de conscienciació que s'hauria d'arribar per trobar l'equitat entre home i dona a la feina.
Estic pensant, a dintre del mercat laboral, no tinc les dades, no sé si algú de la taula les té. Quin és el de la gent que es dedica a fer cures, uh-huh, infermers o infermeres, de la gent que es dedica a tenir cura del tercer sector, quin deu ser el percentatge?
Al igual que hi ha més professores de primària, o de menors de 3 anys, de 4 anys, dones que homes.
Pràcticament sí. Tots són dones.
No?
Aquí vaig, en el fet de que ja, diguem, en tots els aspectes de la societat que es dediquen a tenir cura, ja des de nivell professional, no des de nivell personal, uh-huh, que ens hi dediquem a nivell familiar, sinó a nivell professional, aquest ja és un sector que està molt feminitzat. I aleshores, simplement el que estem fent és traslladar-ho a nivell familiar.
Perquè tradicionalment la dona s'ha dedicat a aquests àmbits. No?
S'ha dedicat... És que ens han dit... això és cosa vostra.
Li ha tocat o no li ha tocat, però vull dir que venim d'aquesta...
Sí. I després, quan entres en els estudis a nivell professional, ja els homes ja no tenen la tendència a escollir, a triar, mm-hmm, aquest tipus d'estudis, aquest tipus de formació o aquest tipus de professió. Mm-hmm. Diguem que per aquí ha de venir també el canvi. Des del moment en què l'home comença a triar majoritàriament aquest tipus de formació, aquest tipus de professions, després probablement tampoc no li costi tant, mm-hmm, assumir aquestes tasques a casa seva.
Hi ha una dada curiosa, i és que crec que hi ha més infermeres que infermers, però més metges que metgesses. És curiós perquè, en el fons, són dos... Existen del mateix sector sanitari.
Estem canviant, cura, no? Estem canviant d'escala. O sigui, la infermera o l'infermer, mm-hmm, té una escala i després passem a metge
però
i ja és...
Però tots curen a la persona, és la... Manteneu
si mirem l'escala salarial, uh-huh, i mirem l'estatus, veiem que l'estatus de metge és molt més elevat que l'estatus d'infermer.
La Laura em demana paraules, després a l'Eduard.
Bueno, jo crec que més enllà d'això estic amb el que deia la Fina. Jo crec que a les dones no és que ens agradi més que els homes tenir cura de la resta, és que ens veiem obligades. Imagina't una parella, no?, que tenen un fill i s'han de plantejar, perquè o tenen dos o tres, els que sigui, s'han de plantejar qui deixa de treballar o qui fa una jornada reduïda per cuidar els fills. Llavors veus que l'home, a la parella, guanya més que la dona. Llavors qui ha de deixar de treballar o qui es reduirà la jornada? Doncs la persona que guanya més. I normalment són les dones. Per això passa. No és que nosaltres decidim, no, tranquil, que ja faig jo. Ja, jo em quedo amb els nens, que és un plaer.
Sinó per practicitat, no?
És per practicitat, però és perquè hi ha realment una discriminació. I quan en una parella sempre guanya més l'home, doncs les decisions que es prenen dins de la parella tendeixen cap aquí. Mm-hmm. Llavors és normal que siguin les dones, però no és perquè vulguem.
Eduard.
Bé, jo...
L'home de la taula, per a mi que jo no opino.
Respecto però... i comparteixo en bona part el que s'ha dit, de que hi ha una bretxa salarial real, estadística. I comparteixo i comprenc que potser hi hagi el que deia la Fina de la... diferent qualificació professional, així, en virtut doncs, de que estan considerats, acabeu de dir, infermeres i metges...
professors...
I molts... Bé, aquí em sembla que no. Tant a la universitat com en els convenis col·lectius com a les administracions públiques no es fa cap discriminació en absolut en quant a la retribució, discriminació per raó del sexe. És a dir, és després a la vida real pràctica que trobem que hi ha una certa discriminació, perquè algú diu en les estadístiques, és veritat. Discriminació, i repeteixo sempre, amb retribució horària. Uh-huh. Ara, també hem de dir... I vull dir una altra cosa. Avui ens hem centrat molt en el problema de les dones. Els problemes socials que tenim en el nostre país no són només de gènere. Són també de drets. Dret a l'habitatge, dret a l'alimentació, en el fons, dret a una vida digna. I això, estic d'acord, la Fina parlava molt de la paraula sensibilització. Estic d'acord. Però això és un objectiu. Com aconseguirem que la societat i l'administració pública, especialment, es sensibilitzi? Doncs jo crec que amb educació, amb valors. És a dir, els valors que sabem que ha de tenir, valors humans, valors cristians, valors cívics, han de ser molt més ficats a dintre del moll de l'os de les persones, siguin homes o dones. És a dir, hem d'educar amb valors. Això ho hem de fer en les escoles, ho hem de fer a les universitats i ho hem de fer a través dels mitjans de comunicació social, els escrits o les xarxes socials. Però jo crec que per aconseguir una sensibilització, que és un objectiu, no és un mitjà, és un objectiu, hem d'educar amb valors. En aquest sentit, recordo que el títol del nostre programa és
Economia amb valors.
Economia amb valors. I crec que ens fa falta ser molt més conscients de la importància dels valors. Un important dels quals és l'ajudar a que tothom pugui exercir els seus drets. Si són persones sanes, ajudant els altres, i si són persones, diguem-ne, per fer només com a exemple, persones malaltes o dependents, que tinguin el dret a ser ajudades, sigui per homes o per dones, que siguin ajudades i puguin tenir una vida digna. Això és el que em sembla a mi molt important. És el repte de futur més important per mi de la nostra societat.
Ens falten 5 minuts per acabar la tertúlia, després parlarem de temes d'actualitat, i teníem aquest meló sobre la diferència entre voluntaris i professionals. Fina.
Bé, jo ara estic molt d'acord amb això que deies, company.
Els valors.
Dels valors, perquè són fonamentals. Jo crec que just per al nostre sector això és gairebé el seu ADN i ha de ser així. I són, és sensibilització, són objectius, i a la pràctica hem de treballar per aquest enfocament. Jo també ho deia a la companya, per mi el fet més important és que, a més d'educació en valors, que estic totalment d'acord, realment el sector sigui conscient de que hem de defensar drets, que la nostra funció no és només assistencial, que la nostra funció no és només d'ajudar, sinó que és també que ajudarem molt millor si defensem drets. Si agafem aquest enfocament de drets que deia la companya, que per mi és bàsic, és a dir, nosaltres hem de ser conscients de que la nostra funció social és defensar els drets, és fer que la societat prengui consciència de que ha de ser una societat de drets, no d'ajuts, sinó de drets. Que quan parlem de la renda garantida, estem parlant d'un dret, un dret que, de les persones, que quan parlem de suports estem parlant de drets, que tothom, tu ho deies i estic totalment d'acord, que tothom té dret a tenir les seves necessitats bàsiques cobertes. I des d'aquest enfocament ha de ser la nostra pràctica quotidiana. I després amb el tema de... I això ho lligo, amb, no sé si una miqueta pels pèls, amb el debat.
Els voluntaris han de tenir drets, els treballadors han de tenir drets.
Exacte, els treballadors han de tenir drets. Jo estic d'acord amb que tu has fet, a mi m'ha fet pensar, has fet una precisió que és molt important, perquè nosaltres també hi tenim. Jo aviat seré voluntària perquè m'haig de jubilar i continuaré sent voluntària. Val. És veritat, són professionals. Els voluntaris i les voluntàries és gent professional, de vegades molt professional. Però hi ha una diferència, que dediquen el seu temps voluntàriament, és a dir, no cobren per això, i és el seu temps voluntari. En canvi, quan la companya deia professionals, jo entenc que estem d'acord que és gent que estem perquè dediquem... És la nostra feina.
Perquè la seva feina. Font d'ingressos és allò.
Exacte, és la nostra feina. Llavors, aquí també hi hem d'aplicar aquesta visió de drets. Els treballadors i les treballadores en el sector social han de tenir drets garantits, han de tenir el dret a un salari just. És a dir, i a vegades, en el sector, una de les dificultats que tenim...
La diferència és que el voluntari dedica unes hores en concret i el treballador dedica unes hores ja més estables...
Clar, però això és fonamental per moltes organitzacions. També depèn del tipus d'organitzacions, però per organitzacions com, per exemple, la meva, no, no DIPA, sinó on jo treballo, clar, que tinguem voluntaris i voluntàries és molt important, però el gruix de l'activitat està sostingut per gent que treballa. De manera estable. Que planifica objectius, que té responsabilitats...
D'una manera professional.
D'una manera professional. I és en aquest sentit, el de professional. Jo crec que aquí crec que estarem d'acord. La gent que treballa en el sector social ha de tenir drets, i això és fonamental per un sector com el nostre. Drets a poder tenir un salari que ens permeti viure a Barcelona, que no és poca cosa, A més, amb una altra cosa que també ens passa molt i que és un repte del sector, a tenir contractes, és a dir,
de llarga durada,
perquè amb la mesura que treballem, perquè l'administració ens fa treballar d'aquesta manera, que treballem en programes curts, en programes anuals que s'han d'anar renovant, la estabilitat laboral en el sector és molt complexa i és un problema. Llavors, tot això, que són drets, també han d'estar garantits.
Fina Rubio, presidenta de la xarxa de dones directives i professionals de l'acció social, moltíssimes gràcies per haver vingut al Plusvàlua.
Gràcies a vosaltres per donar-me aquest espai de compartir.
I hem après molt. Eduard, Laura i Carme, vosaltres no us n'aneu, que amb vosaltres tres comentarem les notícies de la setmana al Plusvàlua, el programa d'Economia en Valors, que cada setmana els apropa al Centre d'Estudis Econòmics i Socials a través de Ràdio Estel.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Doncs com ara dèiem, anem a parlar d'actualitat i comencem parlant sobre el projecte de pressupostos que presentarà el govern espanyol amb una, podem dir, mesura estrella, que és l'augment del salari mínim als 900 euros i m'agradaria conèixer la vostra opinió. Carme, què n'opines d'aquesta pujada? És positiu? Pot portar conseqüències negatives? Ha sortit el tema de la pujada de les cotitzacions dels autònoms?
En principi, quan parlem d'una pujada del salari mínim, sempre ho veiem com una cosa positiva, perquè implica transferir renda a una sèrie de persones que els hi permetrà gastar més. I això ha de ser bo perquè permet injectar diners a l'economia. Què és el que passa? Que el salari mínim va en contraposició a pressupostos. D'alguna manera, diguem que s'ha de pagar aquest salari mínim. Per tant, haurà de sortir, sigui d'increment d'impostos, sigui de reestructuració de despesa. I el problema que tenim és que el salari mínim representa que tu estàs pagant per un rendiment, una productivitat, una competitivitat. I si l'economia no està d'acord amb aquesta pujada, és a dir, si la competitivitat, si la productivitat no està al mateix nivell, diguem que el que estem fent és una, diguem, estem introduint asimetria dins de l'economia i això, a la llarga, si no ho compensem amb major producció, pot comportar problemes dins de l'equilibri pressupostari.
I no pot significar, traduint, que les empreses acabin pujant el preu de venda per poder pagar el sou de...
Aquesta és...
I acabarem, doncs, a lo mateix, no?
Aquesta és l'altra derivada, que, evidentment, si les empreses han de pagar, o, diguem que la despesa que han de fer amb sous, amb laborals, els hi suposa un increment de les seves despeses, doncs això es transmetrà, com tu bé dius, amb un, ho hauran de traslladar directament als consumidors, ja siguin consumidors directes o indirectes, a les empreses o a les empreses que els estan comprant la producció o als consumidors finals que els estem comprant la producció. Per tant, diguem que els diners són una quantitat fixa i el que estan fent és repartir-los.
Redistribuint-los.
La manera perquè això sigui sostenible és incrementar la producció. Com sempre estem dient en aquest programa, incrementar producció, incrementar productivitat, per tal de que això sí que sigui possible, perquè en realitat és necessari. Ja ho veiem, diguem, 900 euros de salari mínim, depèn d'on visquis, pràcticament no et donen per a res. Per tant, vist amb aquesta perspectiva, diem, evidentment, ha de ser així, és completament necessari. Però, diguem que la contrapartida és que això és que és tan necessari, hauria de tenir la contrapartida de l'increment de productivitat i de la producció per tal de que no es carregués sobre el consumidor final.
Laura Quijarro, com veus aquest augment del salari mínim de 900 euros?
Jo estic d'acord amb el que deia la Carme, no? Que tot el que sigui augmentar el salari mínim és positiu. Penso també, com ella acaba de dir, que 900 euros, depèn on visquis, tampoc no fas gaire cosa. En una ciutat com Barcelona, almenys amb 900 euros no fas res. Llavors sí que penso que és positiu. El mercat laboral és molt precari i hi ha gent que està treballant i guanyant 400 euros, no? Llavors, jo penso que, almenys a nivell personal, la gent tindrà més estabilitat i anirà bastant més motivada a la feina, perquè anar cada dia a treballar per guanyar 500 euros, al final, segons com et surt més a compte, demanar una prestació.
Eduard Arruga.
Sí, bé, jo del salari mínim diria tres coses.
Aviam.
Primera, que afecta més a les empreses que en el pressupost del sector públic. Tot i que s'ajunta amb el projecte de pressupostos, de fet, afecta, ho ha dit també la Carme.
Qui ho ha de pagar no són les empreses.
Qui ho ha de pagar, sobretot, són les empreses, amb el risc de que, en segon lloc, repercuteixi això amb un augment de preus, és a dir, amb un augment de l'IPC, l'índex de preus de consum. En segon lloc, aquest salari mínim que sigui únic i idèntic per tot Espanya, també ho ha dit la Carme, no té massa sentit.
No és igual el és cost dir... de vida d'un poble de...
No. Sí, de qualsevol regió, no posem noms.
No, una ciutat gran.
També a Catalunya, millor les... un poble...
Sí, és que les zones més cares.
Està clar.
Correcte.
No? Ara, també té una tercera derivada. Un salari mínim més alt, evidentment, pot repercutir en un cert major consum. I això sí que pot fer doncs, que hi hagi una major... que impulsi una major producció i, com deia també la Carme, no puc estar més que d'acord amb ella, una major productivitat per fer front a aquesta major producció sense augmentar els costos no laborals. És a dir, aquesta és la situació del salari mínim. A mi em sembla bé la pujada. Consti que no s'ha de pujar el salari mínim a nivells extraordinaris, perquè llavors sí que podem dur problemes a la competitivitat internacional de l'economia espanyola. Estem dins de l'euro i els altres països també paguen amb euros. I, per tant, doncs, si nosaltres pugem molt els preus, perdem competitivitat i exportarem menys. Els nostres productes no seran tan interessants des del punt de vista de preu pels altres països. Ara bé, jo a mi em sembla doncs, que està bé que pugin el salari mínim per aquestes conseqüències, sempre que es donin aquestes condicions. Primera, que no sigui necessàriament igual a totes les zones del país, i en segon lloc, que no repercuteixi de forma considerable en l'índex de preus de consum.
Ara em ve al cap, per exemple, els lloguers dels pisos que estan pujant perquè hi ha molta gent que com pot pagar més, doncs diu, bueno, si hi ha més gent que pugui pagar, doncs jo pujo també el lloguer perquè em pagaran més. Si també augmenta el sou mínim, no? Això també pot significar que augmentis, com pot augmentar tot. No?
Sí, jo crec que en el tema del lloguer el que s'hauria de fer és limitar el preu de lloguer, no? Perquè si no al final serà un peix que es mossega la cua. La gent cobra més, augmentem i estem igual, i l'accés a l'habitatge no arriba mai. Jo crec que s'han de buscar mesures per limitar el preu de lloguer, s'ha de crear més habitatge públic i accessible. I si hi ha més gent que pot pagar el seu pis i no quedar-se en una situació d'exclusió social, millor, no?
Quan parlem de lloguers, hem de tindre en compte que pràcticament estem pensant sempre en la ciutat de Barcelona.
Sí.
No estem pensant en les rodalies i diguem, no la primera corona, sinó fins i tot la segona i la tercera corones. Allí el preu de lloguer pràcticament està estable, no té grans pujades, bàsicament perquè no hi ha demanda. La demanda es produeix pràcticament de forma exclusiva a la ciutat de Barcelona. I és una demanda que no és només de gent del país, sinó que és de gent de fora. L'altre dia m'estaven dient que a Plaça Urquinaona hi ha una, o prop de Plaça Urquinaona, hi ha una immobiliària que està exclusivament en xinès. I segurament que si anéssim buscant en trobaríem més d'una i en trobaríem alguna que estigués pràcticament exclusivament amb rus, que són els grans compradors o els grans lloguers, els grans llogaters d'ara de Barcelona. És una tendència que és complicada de revertir pel fet de que el mercat del lloguer és un mercat lliure, el mercat de l'habitatge és un mercat lliure, i posar-li excessives traves, aleshores el que estem fent és condicionar excessivament un mercat. Un mercat que està liberalitzat, que no podem obligar a les persones que posseixen un pis a posar-lo amb un preu mínim, perquè aleshores tampoc els sortirà rentable comprar aquell pis per llogar. Diguem que hi ha moltes derivades i que s'han de tractar molt a fons i sense cap tipus de partidisme, perquè llavors és quan entrem en què introduïm excessius problemes, que llavors el que fan és encarir-lo encara més.
Anem a canviar de notícia perquè tenim un nou estudi, un estudi que ens ha posat una mica els pèls de punta. Es tracta de l'informe anual de seguiment d'un indicador d'Europa, Espanya i les comunitats autònomes, i aquest informe diu que hi ha 12 milions de persones a Espanya que estan en la situació de vulnerabilitat, és a dir, que estan en el límit entre la pobresa i la no pobresa. Això amb la Carme abans estàvem parlant i significa que és un 25% de la població, un de cada quatre espanyols, està al límit de ser pobre. És una dada que no sé si comparada amb els altres països està doncs, molt per sobre. El perfil del pobre, la persona pobra, és una dona amb fills, amb estudis mitjans i alts o alts i amb feina. Vull dir que tenint un lloc de treball està al límit de ser pobre.
Jo crec que tornem exactament al mateix que estàvem parlant ara. El mercat laboral està molt precaritzat, expulsa molta gent, no? A gent gran, a dones, a gent jove. Si a més li afegim la manca d'accés a l'habitatge, el que tenim són persones que estan amb exclusió i que cada cop tindrem més. Jo, que treballo amb persones sense llar, ho veiem, no? Tenim moltes persones dormint en un centre residencial on jo treballo i que tenen feina.
És que això és molt fort, no?
Sí, la treballadora pobra és una categoria, diguem-ne, que s'ha posat de relleu en els darrers 10 anys, des que es va començar a esclatar la crisi. És a dir, parlàvem molt dels treballadors pobres, però sobretot les que més ho han patit han sigut les treballadores pobres. Sí. És a dir, i aquí sí que cal dir que hi ha hagut una discriminació. Potser pel fet de que ja normalment tenen un sou, i no ho justifico, probablement és estadístic, tenen un sou horari inferior al de l'home, i llavors, doncs, amb la crisi encara s'ha posat més de relleu aquesta diferència, que potser inclús ha augmentat. I això és una cosa que potser hem de tractar de lluitar en contra. Per què? En primer lloc, perquè així aconseguirem una major estabilitat a les famílies. Si la dona que treballa té una remuneració una mica més digna per poder portar més dignament a la família, si és, encara que sigui, diguem-ne, que visqui sola, que sigui monoparental, també la raó és la mateixa. I en segon lloc, a part aquesta, diguem-ne, estabilitat familiar, és que reduiríem també el número de persones amb risc d'exclusió. Això de que sigui un cada quatre, hauríem de proposar-nos que només fos un cada cinc o un cada sis, el que estés per sota del llindar de...
D'aquell límit de la pobresa, no? De la vulnerabilitat.
El llindar sempre existirà per sota, perquè com que és establert a través d'un percentatge de la renda mitjana, com que la dispersió de la renda sempre és un vano, hi ha persones que sempre estan per sota del 60% de la mitjana. És a dir, no pot ser que tothom estigui per sobre de la mitjana, llavors la mitjana seria més alta, diguem-ne. Però en tot cas també hi hauria persones per sota. Però és evident que hem de procurar que n'hi hagi menys i que hi hagi una molt millor distribució de la renda.
És que el fet que hi hagi un 25% de persones que siguin vulnerables no significa que el 75% no ho sigui, sinó significa que hi ha un tant per cent que són pobres. Sinó hi ha un 75% que no és que tothom estigui per fora, sinó tot el contrari.
Que no són rics, el 75%
no són rics. No, en absolut.
Persones que es considera que tenen un nivell d'ingressos...
Hi ha gent pobra, no? Pobre i una mica suficient.
Sí, suficient per portar una vida més digna que porta dels altres. Això no vol dir que siguin rics.
Carme.
Quan has introduït el tema, al final de tot has dit una cosa que xoca molt, que és que les dones aquestes que estan en risc d'exclusió, que tenen tant la problemàtica de sous molt baixos, eren dones amb un nivell d'educació relatiu mig o elevat, has dit. Això sí que és preocupant, que el fet que sempre se'ns ven que l'educació és la manera que tenim per aconseguir uns treballs dignes, uns sous elevats, i en canvi, si la imatge que estem donant o el que ens estan dient les dades és que dones amb un nivell d'educació mig o elevat tenen aquest risc d'exclusió, és que hi ha alguna cosa dins del sistema que no està funcionant. Diguem que la connexió entre mercat laboral i formació, hi ha un desencaix aquí, hi ha una baula perduda que no estem fent una bona connexió. Què pot ser? Això és complicat de veure, però el que sí que veiem és que en aquest país costa molt de crear llocs de treball de qualitat. Costa molt crear llocs de treball amb valor afegit, costa molt de que les empreses creïn aquí els llocs de treball
sempre
elevats.
Sempre s'ha privat l'altre, no?
Exacte. Diguem que...
La nostra economia...
Prime els llocs de treball, mitjos, baixos, i llavors les conseqüències que se'n deriven són aquestes.
Se'ns acaba el temps. Ho deixem aquí. Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Laura Guijarro, responsable d'incidència a Sant Joan de Déu Serveis Socials. Moltíssimes gràcies per haver vingut al Plusvàlua.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I a la doctora Carme Riera, professora de la Universitat de Barcelona i investigadora. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui no sé si és una sensació que a mi m'ha sabut a poc. El programa.
Sí, s'ha quedat continuat, oi?
No? Una mica més. Doncs la setmana que ve tornem aquí a partir de les 11, de les 8 del vespre a través de Ràdio Estel. Els controls tècnics, el Jordi Carretero, a la producció la Mireia del Pozo i qui els ha parlat, Quim Esteban. Que tingui una molt bona setmana.